Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Hola, com esteu? Bon dia. Benvinguts al Diàlegs amb l'alcalde. Aquesta conversa que mantenim cada setmana amb l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, nosaltres des dels estudis de Penedès Televisió, aquí amb la Rambla de fons, i l'alcalde des del seu despatx de la Casa de la Vila. Alcalde, Pere Regull, com estem? Bon dia.
Molt bé, molt bé.
El veig enfeinat, eh?
Sí, Preparant el matí.
Molt bé, molt bé. Un matí complicat es presenta avui o què?
Bueno, no, els divendres, a mi m'agrada el divendres, però és un dia... No, però sempre hi ha feina, però, home, sí. És el divendres, és el primer... Ja veus la llum.
Ja veus la llum del cap de setmana. No, i va bé per fer balanç, sí, sí, de com sí, anar la setmana, etc.
I tant.
Per cert, una setmana, alcalde, així ampliant el focus... A nivell de país, una setmana de vagues, de vagues a més de dos col·lectius, sobretot de dos col·lectius, metges i professors, que no són precisament col·lectius, diguem-ne, radicalitzats i col·lectius, sinó que, home, si metges i professors convoquen vagues, i de més a més ja fa unes vagues anunciades de fa temps, és realment preocupant. Estem parlant de dos pilars claus de la societat, com és la sanitat i l'educació.
Sí, a més, jo diria que sobretot en el tema sanitari, en el tema de metges, hi va haver un seguiment molt, molt important en un sector que és molt difícil que es manifesti.
Correcte.
No són gaire proclius a manifestar-se, els metges, la veritat. I, home, segur que ho estan fent per una necessitat, no? Perquè és que, mira, en la pandèmia es va evidenciar el valor, la importància que té tenir aquest sector fort, fort, amb ganes, amb motivació i tal, perquè en aquell moment tothom aplaudint, tothom, perquè recordo, tothom, després ara ja l'hem normalitzat el Covid, però recordo el primer any del Covid, l'any fort, feia por, la gent tenia por, i hi havia un col·lectiu que va sortir, malgrat la por, ells estaven allà atenent els clients. Malgrat la por, ells estaven atenent els pacients, perdona, que jo dic clients. Clar, en aquell moment tothom aplaudint, però després, doncs després les seves condicions han continuat igual o pitjor. Igual o pitjor, per tant, i això ho pateix la població, no només el sector, no només els metges, això ho pateix perquè, clar, si tu demanes hora i et donen hora al cap de 15 dies, doncs llavors et queixes. Però és que, clar, si no hi ha més professionals, si no hi ha prou assistència, si no hi ha... Bueno, és un tema que jo crec que és normal, que es queixin, però a més és una queixa que acaba... És una queixa que si li donem solució acaba beneficiant a tots.
Home, per descomptat.
A tots, perquè tots hi anirem a parar. A la sanitat hi anem a parar tots en algun moment.
No, està claríssim. I és el que vostè ho diu, acaba, sobretot els afecta a ells, els professionals, perquè no treballen en les condicions necessàries.
El problema és que és complicat, és complicat arrelar-ho perquè, a veure, com moltes coses d'aquest món, tristament, tot depèn de diners. I aleshores, jo ho he dit moltes vegades, el pressupost de la Generalitat en aquest moment, el 72% del pressupost, el 73%, em puc equivocar d'un punt, està destinat a ensenyament, ensenyament, serveis socials i sanitat. Amb la qual amb el 28% restant, o sigui, amb el 28% del pressupost, la Generalitat ha de tirar endavant tots els temes de carreteres, medi ambient, bombers, cultura, moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I per tant, jo sempre ho dic, es pot fer molta demagògia i ara venen eleccions i tothom farà demagògia i tothom ho arreglarà tot. Però la realitat és que d'aquest 72% que es dedica a aquests pilars bàsics, poc més es podrà pujar. Poc més es podrà pujar. Per tant, hem de canviar la manera de gestionar. Jo crec que hi ha coses que no s'estan fent bé, segurament, en aquests tres àmbits, en educació, serveis socials i sanitat, que no s'estan fent bé en el sentit de que es podia fer millor i amb menys diners, o amb els mateixos diners. Perquè, li repeteixo, difícilment veurem més diners a no ser que entre aquests tres sectors hi hagi intercanvi, o sigui que si la situació econòmica millorés ens permetés gastar menys en serveis socials i aquell menys en serveis socials pogués anar a sanitat. Sanitat, educació i serveis socials, 72% del pressupost. D'aquí difícilment pujarem. I si pugen, llavors què passarà? Clar, si pugem d'aquí vol dir que qui perdrà aquí? Medi ambient, bombers, carreteres, llavors ens queixarem, llavors les manifestacions seran de bombers o ens queixarà la població perquè hi ha un incendi i no hi ha bombers. O n'hi ha una carretera i és un desastre. O sigui, m'entén?
No, l'entén perfectament.
Aleshores, el que passa que la sanitat, doncs, jo crec particularment, per exemple, doncs que s'ha d'educar millor la població, perquè, clar, anem massa ràpid al metge, sincerament. Jo li diré, parlant amb metges, tinc la possibilitat de parlar amb metges bastant sovint, em diuen, escolta, de les urgències que hi ha, de totes les urgències que venen, cada dia, només un 10% ho són realment. M'entén? Per què hi va la gent? Doncs perquè li va millor per horaris. A vegades diu, escolta, a l'hora que jo em toca anar al meu metge, doncs no portar el nano al meu metge, doncs no puc, o el nano està a l'escola, o el que sigui, doncs ja el porto urgències. I aleshores... és un tema de reeducació social de tothom,
de tothom.
Tens un granet, vas al metge.
Però
tota la vida.
Sí, sí. Ara, en última instància, tenim un col·lectiu de metges que està infravalorat d'una banda. Per altra banda, està sobredimensionat en quant a horaris, que fan més hores absolutament que no, aleshores no poden atendre amb les condicions que han d'atendre i acaba repercutint a la població que reps un servei doncs que podria ser millor. I per altra banda, una altra cosa perversa de fer aquí, que a Catalunya es formen uns metges d'un prestigi internacional potent, és a dir, hi ha tenen un molt de prestigi i els millors han de marxar.
Clar. Que pensi que...
Acaba sent la gran paradoxa.
Que a vegades hi ha gent que ho critica i tal, i perquè si a lo millor demanen més sou i tal. Però clar, jo li explico, la carrera de medicina són 6 anys. Uh-huh. 6 anys, però 6 anys, no 6 anys fàcils, 6 anys intensos, de molt d'estudi. Després tenen de fer estudiar el MIR. Estudiar el MIR és 1 any, 2 anys. I després, un cop tenen el MIR, 4 anys de residència, en què estan mal pagats i estan fent les pràctiques, diguéssim, per tant, estan parlant de 10, 11, 12 anys, val? Que de preparació. Això és brutal. Clar, surten molt ben preparats, almenys des d'aquí, surten molt ben preparats. Què acaba passant? A França paguen un 30% més, a Alemanya paguen un 50 o un 60% més, a Anglaterra paguen un 60% més, i als Estats Units el doble. Què fem? Preparem aquí perquè se'n vagin i llavors aquí t'atenen persones que potser doncs, no han fet aquesta preparació? És que estem invertint diners per això. Realment és que hi ha molta cosa a parlar.
Una paradoxa realment perversa. Alcalde, centrem ara la conversa a Vilafranca.
Vilafranca.
Dijous es va presentar, van sortejar els nous habitatges de lloguer, diguem-ne, una miqueta de la joia de la corona del pla local d'habitatge, que seria la Casa Feliu. Hi ha hagut molt d'espès i menut en tot aquest procés de la Casa Feliu, i que en principi havia de ser una donació per vivenda social, després l'Ajuntament va... allò que l'Ajuntament va pensar, home, aquí podem fer treure un benefici Després es fa en aquesta línia, es posen a la venda aquests pisos convocant una subhasta, aquí no s'arriben els límits que estaven previstos i finalment s'ha fet aquest sorteig per un lloguer assequible on hi ha hagut una gran quantitat de sol·licituds i finalment el sorteig d'aquests 9 habitatges. Com ho valorem tot plegat, alcalde?
Home, ho valorem bé. Jo la veritat és que ja ho sé que hi ha hagut crítica en el sentit que ens van criticar el fet aquest que ens el volguessin vendre.
Sí.
Perquè deien, no, això s'ha de treure al mercat i tal. Tenien raó en el sentit que s'havien de treure al mercat, però nosaltres era molt legítim que penséssim, escolta, estan molt ben situats, coito, els venem amb el diner obtingut, com que en traurem per comprar el doble de pisos, i si hi ha 11 pisos, en tenem per 22, doncs, escolti, perfecte. Que no va anar bé perquè va coincidir amb la recessió econòmica i no hi va haver prou demanda i no hi ha gent disposada a pagar. Doncs, bueno, doncs aleshores el que sí, llavors el que fem, escolta, traiem-los allà, els traiem aquest lloguer assequible i a més anem dirigits a una classe social, que a un sector de persones que habitualment els tenim oblidats, que són aquell sector de persones que moltes vegades estan als límits, que no coincideix, que no compleixen els barems perquè tinguin ajuts socials, perquè són persones que guanyen una mica més del que nosaltres exigim per donar ajut social, per tant, queden fora dels ajuts socials, però en canvi també els hi costa arribar al mercat assequible, arribar a un lloguer normal. Doncs clar, si un lloguer a Vilafranca ja se'n va de seguida als 600, 700, 800 euros, doncs aquests sortiran una mica més econòmics. Anem a buscar aquest sector, que no és el sector, diguéssim, que tothom sempre parlem, no? El sector vulnerable, en el sentit d'ajut social, que ja rep molt ajut social, que ja té molt d'habitatge social, a uns lloguers ja aquells sí molt barats, però aquest és un altre sector que mai l'ajudem i que també estava desemparat perquè també ho està passant malament. I m'atreviria a dir que a vegades els seus ingressos estan superats pels sectors més que sí que ajudem, que habitualment ajudem, que amb els ajuts estan per sobre d'aquests altres. Per tant, compensem una mica, fer una compensació que també és bo. I per tant, bueno, és una aposta en uns pisos en un lloc fantàstic, que és la Rambla Sant Francesc, fantàstic en el sentit de centralitat i de vida de ciutat. També li haig de dir que també a vegades, doncs bueno, festa major, festes populars, tal, doncs ja ho sap, el que és viure a la Rambla, vull dir que no...
Ho sé. Ho vaig patir molts anys.
Si no recordo malament, ho va patir, no?
I aleshores, molts clar, anys.
Tens avantatges i tens inconvenients, però bueno, el lloc és fantàstic.
Una Rambla en vida,
no és una Rambla morta.
És el centre neural. Això sí que és la joia de la corona. Tot i que era molt més maca abans que ara, quan parlo d'abans, fa 30 anys.
De fa 30 anys. O potser parla de 50, quan hi havia les quatre franges d'arbres, quan hi havia totes les franges als arbres al mig.
Correcte.
Això es va perdre fa molts anys.
I contra un d'aquells fanalets em vaig estampar un dia 17 punts al cap.
Jo de petit encara havia vist les cadires al mig. Jo encara havia vist de molt petit les cadires al mig.
Fent curses de bicicletes a la Rambla, 17 punts al cap. Escolti'm, alcalde, ja acabant. Per cert, sobre el pla integral d'urbanisme, n'hem parlat diverses vegades, de les obres, etc. Hi ha un component, que és el component que no n'havíem parlat mai, de la il·luminació.
Sí,
de la il·luminació de la via pública, amb tots aquests els llums LEDs que s'estan col·locant i tal. També se n'hauria de parlar d'això, perquè és una transformació una mica i que té a veure també amb seguretat, etcètera, no?
Sí, perquè clar, escolta, el llum LED dona una il·luminació molt més clara, molt més diàfana, molt més potent, no? I ho estem fent a molts barris. Miri, aquest any jo diria que el que és les clotes centre i els polígons industrials estarà al 100%, i els barris, el Poble Nou, Espirell, Sant Julià, que són els barris més grans, més populosos, aquests arribarem al 75% de LED, perquè pensi que el LED té avantatges, que il·lumina molt, gasta menys, i la desavantatge, que costa molts diners, costa molts més diners, per tant, ho hem d'anar compensant. I vull recordar una cosa, quan jo vaig entrar d'alcalde, les directrius que venien de les administracions superiors ens deien, sobretot, atenueu, et deien la contaminació lumínica, o sigui, ens van quasi obligar a fer aquests carrers poc il·luminats, aquesta Rambla enfosquida, era una directriu que hi havia en aquell moment, i recordo que la contaminació lluïna, i ara sembla que anem al revés, no? El que falta és llum perquè la gent es senti més segura i que la nit es pugui caminar més bé i tal, no? Bueno, anem cap aquí, anem orientats. Una última frase abans d'acabar, respecte al PIC. Gràcies a tots els veïns que estan patint les obres, que no es preocupin, que les que estan en marxa aquest mes de març, la majoria ja estaran acabades, i després en comencem altres, però gràcies i disculpin per les molèsties, però ja veuran com queda tot molt millor.
Alcalde, correrà la 10K?
No, estic lesionat des d'abans de la mitja de l'Espirall. Tinc un genoll Tinc un genoll que no sé com arreglar. Puc tirar en bicicleta, però no puc córrer. Ho intento de tant en tant, però no, encara...
Perquè vostè l'havia corregut diverses vegades. Cada any la corria.
Cada any la corria, si podia. És un gran fenomen i crido a la gent de Vilafranca a sortir animar els corredors.
I a més, també amb la seva derivada social, benèfica, que no la de cap... Una gran festa de l'esport i una gran festa de la ciutadania, sí senyor. Serà aquest cap de setmana. Alcalde, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.